Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
Arriba la primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El divendres 13 de novembre, a les 6 i a les 8 de la tarda, al Petit Palau, estrena a Barcelona Del so de l'esperit, un espectacle de gospel i música lírica interpretat per les veus de petits cantants i primeres figures de la lírica. Més de 100 artistes sobre l'escenari. Primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, organitzada pel Club Més Amics en suport dels nostres mitjans. Recorda-ho, el 13 de novembre, al Petit Palau. Entrades al web del Palau i taquilles, 15 euros adults i 10 euros als menors de 30 anys. Més informació, 93 409 2770.
Els dilluns a les 11 de la nit, Debat a Bat, el programa del Bisbat de Lleida que et posa al dia sobre tota la nostra actualitat. Les novetats de l'àmbit eclesial a Terres Lleidatanes, a Debat a Bat. Els dilluns a les 11 de la nit, a Ràdio Estel. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot. Cada setmana Ràdio Estel t'acosta a Montserrat. Viu amb nosaltres la transmissió en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí, les salves a 1:00 PM i les vespres a 7:15 de la tarda. I els diumenges, la missa conventual en directe a 11:00 AM. Cada setmana la basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel. Església d'Urgell. Una mirada a l'església de la diòcesi d'Urgell.
Bona nit, què tal estan? Els donem la benvinguda al magazín d'actualitat cristiana de la diòcesi d'Urgell. En el programa d'avui presentarem, com a realitat diocesana, en l'espai Sal de la Terra i Llum del Món, la tasca que està duent a terme la delegació de pastoral familiar diocesana i que estan en sintonia amb la important sínode sobre la família que tot just ha acabat avui a Roma. Les notícies i l'agenda de cada setmana també les recollirem. I com no, els oferirem el testimoni de vida cristiana com cada setmana. En aquesta ocasió ens el regalarà la Teresa Cabanas, mare de família i presidenta de Mans Unides d'Urgell. Església d'Urgell és possible gràcies a la Patricia Navas, en Daniel Betriu i l'Àlex Alsina als controls, i de Maria Marín, qui els parla. Comencem. Bona nit, Patricia Navas.
Bona nit.
Bona nit, Maria Carme Valls.
Bona nit.
Primer que tot, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres per explicar-nos doncs, aquesta tasca que estan duent a terme a la Delegació de Pastoral Familiar. Patricia, vulgui presentar-nos-la, sisplau.
Doncs la Delegació de Pastoral Familiar som un equip de famílies i mossens de diversos punts de la diòcesi, des d'Andorra, la Seu d'Urgell, Vilaplana, Balaguer, Vall d'Aran, que ens apleguem, tenim unes reunions cada 2 o 3 mesos per a dinamitzar una mica l'atenció pastoral, l'acompanyament a les famílies, les activitats que l'Església ofereix a les famílies.
I de la feina que vostè ha parlat de tasques, de feines, d'activitats, en definitiva, que estan fent, quin és el projecte més destacat actualment, Maria Carme?
Pues el projecte més destacat podríem dir que és el COF. El COF és un centre d'orientació per a la família que hi ha diferents diòcesis, ja funciona. Aquí, com a COF, no, de moment no funcionava, vull dir, es fan diverses coses, i llavors vam creure que aniria bé donar-hi aquest impuls com per que hi hagi una millor coordinació o comunicació entre nosaltres, entre els que estem fent diferents tasques per la família. Bueno, què és el COF? Pues és per això que he dit abans, donar una atenció a les famílies, una mediació per les parelles que estan en crisi, també una atenció a les mares, les dones embarassades, i donar-hi molta força, que ara amb el sínode pues, veiem que el Sant Pare també ho diu molt, bueno, perquè és una cosa molt important, que és preparar bé a les parelles que volen formar que es volen casar, no? Que volen tenir matrimoni. Vull dir, això ja es fa a nivell parroquial, però creiem que s'hauria de tenir una formació una mica més llarga i després del matrimoni poder donar com uns punts o tenir una atenció perquè, no sé, sigui al cap d'un any trobar-se amb aquestes parelles, perquè tinguin un punt, un lloc de... no sé, d'acompanyament. Eh? O sigui, és molt important l'acompanyament.
Uh-huh. Vostès experimenten que a la nostra diòcesi, des de la petita o curta experiència que s'estan duent a terme, molt bé, com han explicat, hi ha interès, es va generant interès a les parròquies, als llocs així importants del Bisbat, Balaguer, Puigcerdà, la Seu d'Urgell... Andorra.
Sí.
La nostra, com ho veuen?
La nostra experiència en aquesta diòcesi, que és petita, que és extensa i està una mica dispersa territorialment, doncs és que és una realitat molt senzilla, la de les famílies i mossens que estem doncs, intentant dinamitzar una mica la pastoral familiar. No és que hi hagi moltes persones, les que hi som tampoc no estem preparadíssimes doncs, per a poder oferir aquests serveis del COF. I llavors també en aquest sentit llançar una crida, no?, des d'aquests micros a tots els nostres oients de voluntaris que poguessin fer algun tipus de servei a les famílies, doncs que s'adrecin al bisbat i s'ofereixin doncs psicòlegs, advocats, mediadors, llevadores... Doncs seria molt interessant que poguessin fer un bon equip, una bona xarxa complerta per a poder oferir el màxim de serveis possibles. Nosaltres constatem que és difícil, que falta una mica també de formació i per això també ens estem preparant. De moment, alguns serveis que hem començat a fer doncs, a vegades doncs, van persones d'altres llocs perquè aquí doncs, no tenim encara voluntaris, però tant de bo que aviat podem comptar amb molta gent i poder oferir un bon servei autòcton, no?, d'aquí, amb persones d'aquí.
Les parelles hem vistes al matrimoni canònic, diguéssim, per l'Església, són conscients, potser ho haurien de ser-ho, però són conscients de què compromet un matrimoni cristià? Vostès que tenen contacte amb alguns dels que s'han de casar, perquè a vegades no és que no vulguin, sinó que potser no tenen l'orientació escaient. Què diria vostè,
bueno,
Maria Carme?
Per això dèiem que el que hi donarem més força o voldríem donar-hi més força és la preparació aquesta al matrimoni.
Clar.
Vull dir que una parella, quan arribi perquè digui que es vol casar, sigui ben acollida i llavors aprofundir, no? Vull dir, un matrimoni és, d'entrada, descobrir qui és Jesús, descobrir qui és el que t'acompanya tota la vida. Tu formes una parella amb una persona que t'estimes, no? Però tenir en compte que Déu és el que et dona el cop de mà.
Sí, sí.
Després, tenir aquesta esperança i saber que Déu és bondat i nosaltres també contem amb aquesta bondat de Déu. Llavors, com ho podem transmetre a les parelles que es volen casar? Vull dir que això és una força que tens molt important, que a vegades et sembla que, sobretot, quan has d'educar els teus fills, quan t'has de plantejar si en vols tenir molts, si en vols tenir pocs, per què? Llavors, qui és Déu el que també et dona la força per aquests problemes que et pots trobar i que et trobes a les diferents etapes de la vida teva i dels teus fills.
Perquè aquí no estem parlant només del matrimoni, sinó també dels fills. O sigui, educar els fills cristianament és una tasca importantíssima, com vostès saben, millor que jo, per descomptat. Però És conscient el matrimoni que veritablement aquests fills s'han d'educar com a cristians? Com ho veuen? Com ho viuen, també?
Mm-hmm. Home, així, si parlem en termes generals, potser la majoria de la gent que es casa per l'Església potser no està superconscienciada, no?, de tots els seus deures, a part de tot el que comporta, no?, un matrimoni religiós. Però després també, en el dia a dia, també és cert que moltes vegades les famílies es poden trobar soles davant dels reptes, no?, que han d'enfrontar, davant d'educar els seus fills d'una manera diferent a com la corrent, no?, a com la societat doncs, t'aboca, o cuidar les persones grans. Et pots trobar sol, també. Pots trobar que necessites una força de fora, no?, o per a rebre els fills que venen. Llavors, en aquest sentit, el poder comptar amb un acompanyament amb altres famílies, el poder viure-ho en comunitat, doncs t'ajuda molt.
Ho noten vostès, això?
Sí, tenim un grup de famílies en diocesà, que es diu evangeli.com. També fem trobades cada 2 o 3 mesos. I, home, es nota quan pots compartir la fe, els problemes que sorgeixen a la vida quotidiana de les famílies, doncs et dona força, això.
I, finalment, voldria que ens expliquessin quines més tasques o activitats pensen realitzar des de la delegació, perquè veig que estan bastant engrescats. Maria Carme, se podria dir-nos en algunes? O...
Bueno, tasques, ara també es fa una trobada anual de totes les famílies, que es diu la Jornada Diocesana de les Famílies, que ja és
La tercera, potser.
És la quarta,
la quarta.
Tercera
o quarta.
La Seu d'Urgell, després Balaguer, després Andorra.
I ara està previst de fer-ho a Guissona i serà cap a la primavera. Encara no està la data concretada. Aquesta jornada de les famílies s'hi ha volgut donar un aire una mica també d'experiències a diferents parelles, de com porten elles la tasca familiar. Bueno, molt, molt variada. Vull dir, cada any es treballa molt perquè hi hagi diferents formes de veure com actuen la gent, no? Una trobada que bueno, es treballa pels nens, que entre les parelles, i hi ha una bona preparació. I aquest any hi ha una... Siguent com comença ara el 8 de desembre, l'any de la Misericòrdia, que ho va dir el Sant Pare, que es faria, doncs també s'ha pensat que seria un jubileu per a les famílies. I llavors s'aprofitarà aquest dia per poder rebre aquesta gràcia, no?
Doncs ja hem arribat al final de la nostra entrevista, presentació d'aquesta realitat diocesana que sal de la terra i llum del món, que és la tasca que estan duent a terme, petita, com vostès han explicat, però molt important, i ha de ser una llavor que anirà creixent, a ben segur. Nosaltres aquí al programa Església d'Urgell ens en farem ressò en endavant també d'aquesta trobada, quarta trobada diocesana, sí. I tot allò que vulguin, doncs aquí tenen els micròfons de la nostra emissora, de la cadena Estel, per comentar-ho. D'acord? Agraïdíssima per Tírcia Navas.
Gràcies.
També Maria Carme Valls.
Moltes gràcies.
I precisament la Patricia Navas és col·laboradora també del programa Església d'Urgell. És a través d'ella que ens arriben puntualment les notícies de la setmana. Endavant, Patricia.
La dificultat per trobar moments assossegats per a compartir amb la parella i els fills ha estat destacat com un problema comú a les famílies actualment. A la primera trobada d'aquest curs del grup diocesà de famílies, evangeli.com, celebrada dissabte, dia 17, a la residència de la Sagrada Família de la Seu d'Urgell. l'intens ritme de vida, les llargues jornades laborals i nombroses activitats de nens i grans i la gran presència dels dispositius electrònics de comunicació són alguns dels factors que els matrimonis van comentar en aquest sentit. També van assenyalar altres desafiaments, com ara l'educació dels fills, l'atenció als avis i als malalts i el conreu quotidià de l'amor de la parella i de la fe. Els matrimonis van trobar i comentar algunes respostes en diversos textos recents del Papa Francesc adreçats a les famílies, seleccionats pel sotsdelegat de Família i Vida, mossèn David Codina, qui va informar també el grup sobre els treballs al Vaticà del Sínode de la Família. Al principi de la jornada, l'arquebisbe Joan Enric va saludar les famílies arribades de diversos punts de la diòcesi. Tot seguit, nens i grans van celebrar un breu temps de pregària i els matrimonis van poder compartir unes estones de reflexió en grup i en parella. Mentrestant, els nens van gaudir d'activitats i jocs i a continuació tots es van aplegar al jardí per a dinar i continuar la conversa. La trobada va acabar amb la celebració de l'Eucaristia familiar. Després, un petit grup va iniciar un curs de mètodes naturals de regulació de la fertilitat organitzat per la Delegació de Família i Vida amb la col·laboració del Centre d'Orientació Familiar de la Diòcesi de Terrassa. El proppassat dilluns, dia 19, es va desenvolupar a la Casa del Bisbat, a la Seu d'Urgell, la jornada de formació per a preveres corresponent al mes d'octubre. El professor Alfred Pastor, fill de la Seu d'Urgell, doctor en Economia, professor emèrit de l'IES, exsecretari d'Estat d'Economia del Govern espanyol entre el 1993 i el 1995, autor de diversos llibres i amb una gran experiència internacional, va dictar dues ponències magistrals sobre l'atur i els aturats i les lleis de l'economia. Va parlar també del canvi de model productiu i la implicació de l'economia de mercat. Hi van assistir una seixantena de sacerdots de la diòcesi que van obrir un espai per la reflexió i les preguntes en acabar les ponències. L'acte va ser presidit per Monsenyor Joan Enric Vives, que va agrair al professor Alfred Pastor l'esforç de fer digerible per a tots una ciència com l'economia i l'oportunitat de comptar amb ell a la jornada de formació dels sacerdots i diaques. Dimarts passat, a la Casa del Bisbat de la Seu d'Urgell, va prendre possessió del seu ofici de canonge penitencier de la diòcesi mossèn Manel Pal Casanovas, davant l'arquebisbe i del canceller secretari general del Bisbat. Succeeix en aquest ofici mossèn Josep Mas Vallès, recentment traspassat. El canonge penitencier, en virtut del seu ofici, té la facultat ordinària, que no pot delegar en d'altres, d'absoldre en el fur sacramental de les censures late sententiae, és a dir, que no necessiten ser declarades per una autoritat eclesiàstica, no declarades ni reservades a la Santa Seu, fins i tot aquells qui no són de la diòcesi, però s'hi troben, i els diocesans fora del territori de la diòcesi. Amb data 21 d'octubre, l'arquebisbe d'Urgell, Monsenyor Joan Enric Vives, moderador del Tribunal de Justícia de la diòcesi d'Urgell, va proveir amb els següents oficis al Tribunal Diocesà. Ha nomenat nou vicari judicial, mossèn Jaume Vila, que fins ara era promotor de justícia i defensor del vincle, mossèn Pau Bellido, nou jutge diocesà, i mossèn David Codina, nou promotor de justícia i defensor del vincle de la diòcesi. Tots ells van jurar els seus càrrecs davant l'arquebisbe el proppassat dijous, dia 22. La resta de col·laboradors del Tribunal Diocesà, mossèn Benigne Marquès i mossèn Antoni Agelet, així com el notari actuari mossèn Agustí Brescó, continuen en els seus serveis de jutges diocesans i de notari respectivament. A cada diòcesi i per a totes les causes no exceptuades expressament pel dret, el jutge de primera instància és el bisbe diocesà, el qual pot exercir la potestat judicial per si mateix o mitjançant altres persones, com són el vicari judicial i els jutges diocesans, amb els qui els ajuden. I per a les causes contencioses en què es trobi implicat el bé públic i per les causes penals, ha de ser constituït a la diòcesi un promotor de justícia que per ofici està obligat a vetllar pel bé públic. Així mateix, per les causes en què es tracta de la nul·litat de l'ordenació sagrada o de la nul·litat o dissolució del matrimoni, actuarà un defensor del vincle que per ofici ha de proposar i d'exposar tot allò que raonablement pugui ser aduït contra la nul·litat o la dissolució.
Continuem endavant en el nostre programa i ara ho fem amb el testimoni de vida cristiana que avui ens ofereix la Teresa Cabanes, mare de família i presidenta de Mans Unides d'Urgell. Bona nit, Teresa Cabanes.
Bona nit, Maria.
Contentíssims de tornar-la a tenir aquí a casa seva, perquè ha vingut tantes vegades, almenys pel programa La Taula de l'Evangeli, que una servidora també presenta i condueix, que ja és de casa. I com no?
Moltes gràcies per la deferència.
Bé, doncs avui demanem de vostè que regali als oients el testimoni de vida cristiana. Suposo que això no cal que hi donem massa voltes, perquè vostè ho farà de grat i a més, molt bé. Per això jo li demanaria ara... Des de quan té vostè consciència de ser cristiana? Així, allò que dius, aquest moment va ser importantíssim per la meva vida per adonar-me de que ser cristià era això, per exemple.
A veure, jo aquesta pregunta ja me l'havien fet a mi.
Ah, sí?
Sí, i diré el mateix que vaig dir en aquell moment. Jo no he tingut mai un moment de consciència de vida cristiana. Per mi... ha sigut sempre la meva vida. No hi ha hagut una cosa... He anat creixent com a cristiana, però no he tingut fins ara encara aquella cosa de dir quin moment has tingut consciència d'això. En aquell mateix moment em van preguntar si me'n recordava de quan havia après el Pare Nostre. Vaig dir el mateix, no ho sé. Per mi han sigut dos
com
temes...
Com un fil d'or.
Exacte, vull dir, no sé si per circumstàncies d'allà on vivia, de l'escola, del que sigui, no he deixat mai doncs, de viure aquest tipus d'ambient, ni més allunyada ni més apropada. Sempre a dintre d'aquest camí, això ha estat el que per mi és ser cristià, per dir alguna
I
cosa.
I què representa per a vostè el fet de ser-ho?
A veure, això sí que ha canviat, perquè jo, de més jove i tot, era cristiana i pensava bona cristiana, però em vaig adonar que, verdaderament, si no creixia i no aprofundia una mica aquest cristianisme, em quedava amb res, amb un vestit petit. I això sí, doncs que... gràcies a tenir bons companys, a tenir una parella que doncs, és un déu en aquest aspecte, doncs he pogut anar creixent i anar entenent molt més què vol dir, què és i què per mi representa ser cristià de cara a la vida de cada dia.
Precisament volia demanar-li això. Com creu vostè que informa l'Evangeli, anem a concretar més, la seva vida quotidiana, la relació amb els altres, la família, amb els amics, amb els veïns, amb els companys doncs, de mans unides amb els que vostè treballa tant. En definitiva, els llocs del bisbat que vostè s'hi fa present, que són molts, ho sabem.
A veure, jo sempre penso que no m'agrada demostrar una cosa, sinó que la gent copsi que si jo faig alguna cosa és perquè tinc una vivència diferent. En algun ambient, poder sí que abans de començar he de dir mireu, jo sóc una mica d'església. Ara, en aquests mons que vostè diu, m'és molt més fàcil, perquè, doncs, francament, ja ho saben. Potser sí que en algun jo dic, ojo, perquè en a mi aquest aspecte no em va, perquè jo, moltes vegades, per mi l'Evangeli, o sobretot les cites, no? Fer referència a que cada moment i en cada lloc sempre trobem aquell tros de l'Evangeli que ens va bé per aplicar-ho, perquè l'Evangeli pot respondre-ho tot. I a mi em sembla que això és molt vàlid. I faig això una mica.
I però com ho intenta transmetre als que l'envolten aquesta experiència, perquè a vegades és veritat que en el nostre actuar ja es veu que som cristians, però si hi ha algun gest que vostè diu ho tinc en compte això, en aquest detall, doncs he viscut això, se'n recorda d'alguna cosa concreta?
A veure, jo més aviat me'n recordo del que m'han dit de cara a mi, de dir, jo trobo que això que tu vius és bo i que m'agradaria poder-ho participar. Sobretot amb alguna vegada d'alguna defunció, o així que algú ha dit, que bo que és tenir fe. I jo dic, doncs mira, la fe és una cosa que si la busques, Déu difícilment te la negarà. La fe és un do, però si tu tens ganes d'arribar-hi, d'allò... El que no sempre, doncs, les paraules que a tu et sembla que poden arribar potser no donen el resultat que tu voldries. Però jo sempre intento que davant un problema, doncs fer-hi notar que l'Evangeli, sobretot, hi té una gran resposta. Jo hi crec molt en aquesta part de dir, doncs mira, quan Jesús, quan algú critica que si aquest té i no dona i tal, que Jesús, doncs, a la viuda que va donar 2 monedes, li va agrair més que potser amb una altra, no? Vull dir, una mica enfocar de cara en aquesta cosa. És la meva manera d'actuar.
I la gent ho nota? Percep que vostè li han comentat alguna vegada que diu, Teresa, veritablement, d'aquí rebem un gest evangèlic que vostè se'n recordi, per exemple.
Sí, que m'ha passat, vull dir, en algun d'aquests ambients no tan a prop a l'església, quan tu verdaderament fas alguna cosa, diuen, home, això et ve perquè tu creus en alguna cosa que és més fort, no? Sobretot a la cara a l'hora d'ajudar, o a l'hora, sobretot, de no discriminar. Perquè en aquests ambients, a vegades, doncs, hi ha aquells dimes i diretes i aquelles coses, i quan tu veus que per tu tothom és igual, o el respectes, o el vols ajudar, o vols que tu ho estiguis, doncs això s'agraeix i la gent t'ho diu. El que passa moltes vegades no és que et diguin res extraordinari, sinó que et diuen, carai, tu ho fas bé, no et costa. I jo a vegades els dic, home, però és que això ho pot fer-ho tothom, no? I a vegades no és de rebut, eh? Vull dir, sí. Et quedes una mica així.
Vol afegir alguna cosa més al que ha comentat o les preguntes que han sorgit o no. Algun consell que vulgui donar-nos?
No, jo sempre dic el mateix, que si tu tens fe i això et diu alguna cosa, no ho deixis. Jo així ho vaig rebre, jo sempre ho dic, jo tenia una mare que no era molt missaire, però era una gran santera. I aquella fe amb els sants, avui en dia la trobem a faltar. Quantes vegades jo que faig catequesis penso, si aquests nens poguessin entendre la vida d'alguns sants, els seria molt més fàcil arribar a entendre l'Evangeli. Perquè a vegades, doncs, entrar per l'Evangeli és una mica difícil. En canvi, per un testimoni vàlid és molt fàcil.
Molt bé, Teresa Cabanes, molt agraïts per aquest testimoni de vida cristiana.
A vosaltres, ja ho sabeu, sempre que pugui servir, aquí em teniu.
I ja ens apropem al final del nostre programa, però no ho farem d'acabar-lo sense l'agenda setmanal que ens fa arribar en Daniel Betriu. Gràcies, adéu-siau.
Demà dilluns, dia 26, és el 825è aniversari de l'aparició de la Mare de Déu de les Sogues, patrona de Bellvís i de la Plana d'Urgell. A motiu d'aquesta efemèride, a les 11 del matí tindrà lloc una processó pel poble de Bellvís i a continuació una eucaristia presidida per Monsenyor Jaume Pujol, arquebisbe metropolità de Tarragona i primat, i concelebrada pel nostre arquebisbe Joan Enric i els sacerdots de l'arxiprestat de la Noguera. Els cants aniran a càrrec de la coral amb orquestra Espiga d'Or de Bellvís. Per als propers dies d'aquest mes d'octubre, el 28 dimecres, 30 divendres i 31 dissabte, estan previstes les reunions a la Casa del Bisbat de la Seu d'Urgell del Consell Presbiteral, integrat per 19 membres, del Consell Diocesà d'Economia, amb 8 membres, i del Consell de Pastoral Diocesà, amb 40 membres, respectivament. Totes elles presidides pel nostre arquebisbe Joan Enric. Aquest proper diumenge, dia 1, celebració de la solemnitat de tots els sants, l'arquebisbe Vives iniciarà la visita pastoral a la parròquia de la Massana, al Principat d'Andorra, amb diversos actes i celebracions dels que ens en farem ressò aquí, a Església d'Urgell, en properes edicions del programa.
Església d'Urgell, una mirada a l'església de la diòcesi d'Urgell.
Ara sí, ja donem per acabat Església d'Urgell d'aquesta setmana. Gràcies per haver-nos acompanyat novament en la sintonia de Ràdio Estel Principat. Ja saben que els esperem diumenge vinent. Bona setmana, amics, bona nit, i ens retrobem amb vostès, si ho desitgen, diumenge vinent. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau. Thank you.
Us ho ben asseguro. El criat no és més important que el seu amo, ni l'enviat més important que el qui l'envia. Ara que heu entès tot això, feliços de vosaltres si ho poseu en pràctica.
Joan 13, 16-17.